La setmana passada, al matí nutritiu, vàrem estar parlant de la melmelada, un producte ben dolç que normalment mengem per esmorzar, per berenar, una mena de complement de les torrades. Doncs bé, avui repetim amb els productes dolços. Avui l'estrella és la xocolata. A l'estudi, la nostra nutricionista de capçalera, la doctora Marta Castells. Doctora, bon dia.
Bon dia.
I el Nando Jubany. El Nando on és? Nando, bon dia.
Hola, bon dia.
Per on pares, Nando?
No, paro al costat de casa meva, a Xocovic. Parlo, estic a tocar a casa meva avui, Estem a una fàbrica de xocolata que jo crec que és de les que fa la millor xocolata d'aquest país.
Sí.
I, bueno, a mi el que m'agradaria una mica és apropar una mica aquest producte, que només se'n venen 40 milions de xocolata. 40 milions de quilos... De tones, 40 milions de tones a l'any se'n venen.
Se'n venen moltes.
Només, només, no sé ni quants són, això.
Moltes, molts molt milions de quilos de tones.
Molt bé.
Aquesta fàbrica és molt vella, no?
No, aquesta no, estem en una fàbrica ben nova, molt maca. El nom és d'ell, però la fàbrica és molt nova. Ara, si en cas li demanarem a en Jaume Sol de Vila, que és l'inventor de xocolates, és el tècnic, és el químic, però...
Però si estava inventada la xocolata, home.
Ara t'ho has dit, però ara ens ho explicarà ell. La xocolata està inventada, però no les aplicacions que se'n poden fer infinites, no? Que ell es dedica aquí. Estem en un lloc... Que és
fa olor de xocolata?
Fa olor de xocolata, tens raó. Aquí estem... Bueno, aquí no estem ben bé dins de la fàbrica, estem en un... Com un puesto que hi ha una mica tots els mateixos passos que fa la xocolata en gran. Doncs és com ara, doncs, el laboratori, no? I després, doncs, ara el que estem fent és que ens ensenyarà una mica tot el procés de la xocolata... en petit, en format petit, no? des de la barreja i tot. Però jo voldria començar més origen, més a l'origen, no? D'on ve? Perquè nosaltres, la gent que no hi entenem, ens pensem que la xocolata ja surt de dins una rajola i tapada en paper de plata. No és així, no? No és així. Mira, només explicar-vos una mica que és un fruit, el fruit de cacau, que és d'on surt la xocolata, és com una, com ara, per dir-ho, és com una pilota de rugby, aproximadament un pèl més petita, on a dins hi ha entre 25 i 60 faves de cacau, que són com unes ametlles que estan amb una pell viscosa de color blanc, que jo les he tocat, i bueno, és com una cosa estranya, com una cosa viscosa. I després es recullen, és un arbre que fa la fruita durant tot l'any, però bàsicament se'n recullen de l'arbre dos cops l'any. Tot seguit es fan unes muntanyes, això origen, que l'origen, doncs, bàsicament és tot el que és Àfrica i Sud-amèrica, ell ens ho explicarà més bé, i després el que es fa és que es deixa fermentar. A partir de que es deixa fermentar, s'asseca, i a partir d'aquí ja es compren, tots els xocolaters de tot el món, compren a origen, doncs, el que és la fava de cacau seca, i a partir d'aquí la torraríem i en faríem les aplicacions que calgui.
Uh-huh.
Ara, si us sembla, us presento Jaume Sol de Vila, bon dia. Què et sembla? Explica'ns una mica més ara tot el procés des de que comprem la xocolata fins aquí on estem ara.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, senyor Sol de Vila.
Bon dia. Aquí estaríem parlant ja de que a nosaltres ens arriba les faves de cacau que s'han fermentat, s'han assecat, i quan arriben aquí el primer pas que fem és netejar-les, espellufar-les i procedir a torrar-les. Nosaltres, quan les torrem, podem torrar fort, fins a 140 graus, i llavors estandaritzem més el gust, o podem deixar-ho just a 100 graus, que pràcticament només assequem, i llavors conservem molt el gust original del cacau. Això es fa amb xocolates monovarietals, amb tipus de xocolates on es vol preservar molt el gust original del cacau, i en canvi el torrat fort es fa més per estandaritzar, més per el gust de xocolata tradicional que tots coneixem.
Quants anys fa que fan xocolata vostès?
Aquí fa prop de 30 anys el que és l'actual empresa de Xocovic, però aquesta tenia un origen amb la xocolata Zerumí de Vic, que pràcticament durant tot el segle XX van estar subministrant xocolata a la comarca i a tot Catalunya.
Mm.
I xocolata Zerumí ja venia d'un cuiner del Palau Episcopal que va posar una botiga d'ultramarinos.
Sí.
I que l'home estava preocupat per moltes vessants de la gastronomia i entre elles va voler ser capaç de subministrar xocolata per fer xocolata a la tassa.
Ja. Yeah.
Els vigatans.
D'això fa més de 100 anys?
D'això fa pràcticament més de 100 anys, sí.
Déu-n'hi-do. I la xocolata, tal com la fan ara, és molt diferent de com la feien fa 100 anys?
Sí, bàsicament sí. Com es feia fa 100 anys, era xocolata pràcticament tota destinada, tot i que es menjava directament, però anava pràcticament tot amb la mentalitat de fer-ne xocolata a la tassa, de xocolata molla, xocolata amb llet, xocolata amb aigua...
Desfeta, digues.
Desfeta, per fer xocolata desfeta. Si sí. Posava midó perquè es passís, si posaven espècies, si posava canyella, si podia posar pebre, si podia posar clau, nou moscada, etc.
Sí.
Es feia especiada a l'estil dels que pràcticament des del segle XV fins al segle XIX es va estar fent per tota Europa.
Ahà. vostès on compren aquest cacau?
Nosaltres, depèn del que hem de fer. Podem comprar des de petites plantacions de sud-americanes o centroamericanes, a Mèxic, a Chiapas, a Soconusco, etc., que són cacaus molt detallats per fer coses precises, que són cacaus d'origen determinat, que nosaltres en diem d'origen únic, en què tot el gra de cacau que s'utilitza prové de la mateixa plantació, fins a Costa d'Ivori, Ghana, etc., Guinea, països de grans produccions, Camerun, etc., que produeixen els grans forasters africans que serveixen per fer la xocolata que coneixem més bé, no? La xocolata, yeah, amb el tradicional gust de xocolata.
En què ens hem de fixar quan comprem una xocolata?
Home, ens podem fixar en moltes coses. De fet, el contingut de cacau és el que ens pot indicar una mica, o si ens pot donar una pista sobre si nosaltres, naturalment, amb la xocolata, estem parlant de la xocolata negra, només s'hi pot posar cacau i sucre, a part d'una mica de l'acetina de soja. Però aquesta xocolata, si té més cacau, naturalment té menys sucre. No? Aleshores, la noblesa del xocolata, d'alguna manera, està definida pel contingut de cacau. No? Mm. Que ja tothom es cuida molt bé de posar-lo ben gros i diu 70%, 60%, 65%, etc.
Ja. Molt bé. Nando, encara que siguis a la vora de casa, toca pencar, no? No has vingut només a aguantar el micro, eh?
No, he vingut una mica més. Mira, ara estem fent en petit, han fet una massa. Aquí tenim una massa com si fos una trufa, que és la mantega de cacau, suposo, amb el sucre, no?
No, de fet, aquí la xocolata, les trufes porten aigua, diguem, no? Porten llet, porten nat, etc. Elements que contenen, ingredients que contenen aigua. La xocolata, en principi, no n'hi ha. La xocolata que fem directament, la pasta de cacau, que vindria a ser tota la part comestible del cacau, triturada, que dona una pasta d'aparença molt similar a la xocolata, però que no és dolça. I en el moment en què posem sucre, llavors entrem en el món de la xocolata, o sigui, cacau i sucre igual a xocolata. Llavors hi podem barrejar et en pols, etc, etc. Aquí, bàsicament, farem en directe una petita mostra de xocolata, que només estem parlant de pasta de cacau i sucre, que és la fórmula més senzilla possible.
Vale. Després, tot seguit, què ho posarem? Ara ho hem posat en una batidora, ja està batut, i ara ho posarem sobre uns corrons, no?
Sí, ara ho posarem a barrejar. Ho hem posat a barrejar i ara tenim la pasta molt a la vora del sucre i el que farem serà refinar. El refinar, l'operació de refinar, consisteix en reduir el tamany de partícula del sucre perquè quan nosaltres mengem la xocolata no hi trobem els trossets de sucre, no sigui com si mastegéssim el sucre directament de la sucrera. I per tant, en la xocolata, quan nosaltres ens la mengem, no detectem trossos de sucre, no detectem partícules. Ara engeguem la refinadora. La refinadora és una màquina que consta en aquesta que tenim aquí al davant, és de tres corrons, que cada un va més de pressa que l'anterior, de manera que el sucre es veu i totes les partícules de cacau es veuen obligades a girar molt de pressa, trencant-se en totes direccions i reduint-se de tamany. De manera que nosaltres podem tenir des de 150 micres, que pot tenir un cristall de sucre dels que tenim a la sucrera, que va de 150 a 300 micres, sortim a un tamany de 25 micres i podem arribar a 10-12 micres en les xocolates més fines.
Per entendre'ns, és tan esmicolat que com aquell qui diu ni es veu, deu ser un polsim de...
No deu ser pols, és pols.
És un polsim. Escolteu, que m'agradaria preguntar-li coses a la doctora Castells i tu, Nando, ens has de fer receptes senzilles per a fer a casa, diferents maneres de fer la xocolata.
Cap problema.
Doncs
cap
va,
problema.
Ara venim.
Entra a Porcelanosa. Descobreix tot el que et puguis imaginar de ceràmiques, cuines, banys, parquets, pedres naturals.
Entra a les botigues Porcelanosa i mira, escolta, toca, sent amb tots els sentits.
Porcelanosa, perquè el millor no sempre és més car.
Ara a Barcelona trobareu Porcelanosa a la Gran Via de l'Hospitalet davant la Fira i a tot Catalunya en punts de venda autoritzats.
El pelito con el que juegas quiere darte las gracias de una forma muy especial.
Cuando esperas, me tiras, me rizas, pero ahora no me haces trizas. El Renault Minuto, no tienes tiempo de un estirón.
Renault Minuto, rápido y fiable como en la Fórmula 1.
Telèfon, televisió, ja puc obrir els ulls?
Encara no, internet, encara no!
Quins nervis!
Ja! Sorpresa!
I això?
Festa, festa!
Què celebrem?
Que tu no costes res fins al 2007!
No costa res, internet no costa res!
Amb Ono tens telèfon, televisió i internet de banda ampla per 31 € al mes fins al 2007. Ono, truca al 1400.
Quan les comunitats... ACN, Agència Catalana de Notícies. A tot arreu i en temps real, elaborem i servim notícies en format text, veu, fotografia i vídeo, facilitant continguts informatius a mitjans de comunicació i empreses de tot Catalunya. Ara, ACN, Agència Catalana de Notícies.
Mira, a l'agència de viatges del RAC fan un 11% de descompte.
Segur que té algun secret.
Sí, que podràs viatjar pel Pont de la Puríssima o per Nadal. Reserva el viatge abans del 31 d'octubre i et farem un 11% de descompte.
Necessitis el que necessitis per viatjar? Truca al RAC al 902 50 60 70. Vine a les nostres delegacions o bé connecta't a RAC.cat. RAC, 100 anys de confiança. Catalunya Ràdio.
Aquest matí, el matí nutritiu, és matí de xocolata. Doctora Marta Castells, què tal, com estem?
Molt bé.
La xocolata engreixa?
Bona pregunta. A veure, depèn. La resposta és depèn. La xocolata és un aliment calòric. Pensa que una tauleta de 100 grams de xocolata porta al voltant de 500 calories, però no hi ha cap aliment de per si que engreixi o no engreixi. Vull explicar-ho això perquè serveix per la xocolata o serveix per qualsevol aliment.
Sí.
Per exemple, una persona que té que prendre 2.000 calories al dia, al llarg de tot el dia té que prendre aliments que li aportin les 2.000 calories. Si en pren 1.900 de la resta d'aliments i en pren 100 de la xocolata, no s'engreixarà. Ara, si aquesta persona, de les 2.000 calories que té que prendre cada dia, en pren 2.000 en la resta d'aliments i en pren 100 més de xocolata, s'engreixarà.
Val, per tant, hem de tenir en compte que la xocolata aporta molt calòricament a la nostra dieta.
Com molts altres aliments, i que es té que estar integrat, es té que prendre en moderació i té que estar integrat dintre de la dieta, o que no es pot prendre com a extra. Si es, si es pren com a extra, el que té que fer la persona llavors és moure's més, tenir més despesa.
La xocolata fa sortir acné?
En això és molt controvertit. El tema de la xocolata és molt, molt controvertit. Hi ha gent que efectivament li fa sortir. És un aliment ric en greix. O sigui, la gent que d'alguna manera tingui, encara que l'acné està més relacionat amb el sistema hormonal, a vegades l'alimentació rica en greixos pot haver-hi més propensió a tenir acné.
Val. Fa mal el fetge?
Té greix. La gent que té problemes de metabolitzar el greix en aquest pot tenir-ho si pren en quantitat. El que passa que tot és la moderació. El xocolata, prendre 20 grams de xocolata, que és el que es recomana com a saludable, no té habitualment cap problema, no sé que hi hagi una malaltia darrere.
20 grams és una presa de xocolata?
Són, sí, com un trosset.
Un trosset,
una com una quinta part de la tauleta.
Val. La xocolata té un component euforitzant?
Sí que en té. Té components euforitzants i components sedants. És una barreja molt curiosa.
Apa, euforitzants i sedants,
sí,
alhora?
Sí, les dues coses.
I qui guanya?
Depèn del tipus de xocolata. Aquest és... Canvia molt completament. O sigui, la xocolata, el nom de xocolata ve de teobroma, que és la teobromina, que és aliment dels déus. Això, la teobroma era l'aliment dels déus. La teobromina és un estimulant similar a la cafeïna i també té una mica de cafeïna, però depèn molt de la varietat de xocolata. Però també té un altres components que actuen a nivell cerebral com a sedants, com a relaxants, que proporcionen plaer. Llavors, depèn molt de la persona, de quan s'ho pren, de la quantitat que pren, de quin xocolata pren, de tot això.
I la xocolata, per exemple, amb llet, què passa? Que seria més sedant que euforitzant?
O... Té més sucre. Habitualment té més sucre i menys components estimulants. I el sucre també és algun relaxant pel cervell.
Per tant, pot ser que si mengem xocolata abans d'anar a dormir i som sensibles...
Depèn del tipus de xocolata. Hi ha persones més sensibles que, de la mateixa manera que algú li afecta el cafè abans d'anar a dormir, hi ha gent que li pot afectar. En canvi, són altres que ho troben, una xocolata calent abans d'anar a dormir, és relaxant, perquè és relaxant, també.
Ja, ens deixem alguna cosa, doctora?
No, que es té que prendre amb moderació. Amb moderació, com tots aquests aliments que són calòrics, però que és un plaer gastronòmic, la xocolata, moltíssim.
Segur. Nando, receptes senzilles.
Bueno, receptes senzilles, una recepta molt senzilla, seria per acompanyar uns profiterols o uns creps, que el que faríem més seria, per un quilo de xocolata, per anar més de cara, faríem 600 grams de xocolata i 400 de líquid, que en podríem posar 200 de nata i 200 d'aigua, o 400 de nata. Això és una mica, si ho fem més nata ens quedarà més cremosa la xocolata, si ho fem més líquid, a mi m'agrada més líquid, 200 d'aigua, i després això ens quedaria una xocolata a la tassa molt bona, hi ha una xocolata per banyar creps, lioneses i això molt bona, que després hi podríem donar el gust que vulguem, hi podríem posar una mica de cafè, un raig de conyac, una mica de canyella, i podríem posar el que nosaltres volguéssim, I després aquí tindríem una xocolata per uns creps calent, això ho fondríem i seria boníssim.
Ja. Com ha de ser la xocolata a la tassa per sucar-hi xurros, per exemple?
Home, per sucar-hi xurros ha de ser una mica diferent. Vols que te'n digui una recepta bona, també?
Per favor.
Després aquí estaríem parlant de fer-ho amb llet, ja no estaries parlant amb tanta xocolata, i després hi hauríem d'afegir un almidó. Hi hauríem d'afegir aproximadament, faríem 900 de llet fresca, 100 de nata líquida per portar una mica més de matèria grassa, 100 grams de xocolata amb llet i 200 de xocolata negra, proporcionalment un 30-40% de xocolata. Un 40 grams d'almidó, que seria la mateixa proporció que posaríem en una crema catalana, 40 grams d'almidó, de maicena, i després hi podríem posar l'aroma que volguéssim també. Cafè, vaina de vainilla, canyella, fins una mica de sal. És molt bo posar-hi una mica de sal a la xocolata perquè realça el gust, que això un altre dia en parlarem, però realment és molt bo. Ja. Llavors, una cosa que m'agradaria explicar és que hem quedat amb la xocolata, hem quedat encallats on hem passat pel corró i tenim una pols. Després el que fa, m'explicava en Jaume, que el que fa és que la conxen, que bueno, fan un procés que en diuen la conxat, i després el que fan és que la temperen. Tota la xocolata que nosaltres comprem a les rajoles està temperada.
Temperada. Què vol dir això?
Bueno, és un procés que ara hi anem justos i no anem bé, però bueno, un dia ens en pot fer 5 cèntims ell, si vols, però volia arribar aquí perquè quan nosaltres volem fer xocolata i fa l'aniversari el nostre fill i volem fer molts cops a casa, volem fer un felicitats o un número amb xocolata, és molt important que la xocolata, a l'hora que la fonem, passa de que la rajola està temperada, diguem-ne que té una rigidesa, la fonem, que això és el que passa quan anem a comprar bombons i se'ns fonen al cotxe, que queda allò un desastre total, no? L'hem de fondre la xocolata i després per temperar-la d'una manera, diguem-ne, d'estar per casa, és molt fàcil posar un tros de marbre a dins el congelador, si es té, i si no, un tros de llauna d'inoxidable embolicada en paper d'aquest film transparent que quedi ben pla, i després ho poses al congelador unes hores abans. Després fons la xocolata al microones, procurant no passi mai d'uns 45 graus la xocolata, perquè si no després fa allò que es fa granet la xocolata és perquè s'ha cuit el cacau i després és dolent, fa aquell granet. Doncs fons la xocolata, ho poses dins una bossa de plàstic, i després allà ho pots rajar a sobre, treus el marbre o aquesta bandeja que haurem posat film al congelador, i al fer aquest canvi de temperatura tan brusc de congelar, el que fa és que queda temperat, és a dir, agafa rigidesa la xocolata i pots fer posar un felicitats o un feliç aniversari o un número qualsevol, que això és una cosa que va molt bé saber-ho fer a casa, no? I després això seria un temperat, diguem-ne, per estar per casa per fer i menjar, no per guardar 3 dies, perquè després passaria que el que ens passaria és que se'ns quedaria blanca la xocolata i lletja, no?
Parlant de guardar, truca un oient preguntant, la xocolata on es guarda, a la nevera? Qui pot contestar-ho, això?
Bueno, em deia el Jaume que a l'estiu a la nevera, evidentment. A l'estiu, val més no... Ningú tenim aquests rebostos que teníem abans tan ben guardats, però seria millor sempre en un lloc fresc i que no sigui humit per guardar la xocolata i que no hi haguin, sobretot, gustos, que no hi aportin gustos perquè el tenir la mantega és un ingredient que absorbeix tots els gustos que li puguis donar.
I després pregunten, a partir de quin percentatge de cacau podem parlar de xocolata?
Un segon, que això li passa a en Jaume, que en sap més.
Molt bé.
Sí, de fet, la llei diu que es pot parlar de xocolata a partir d'un 14% de cacau sec desgraçat i un mínim d'un 38% de contingut total de cacau, no? Aleshores, això voldria dir que més o menys a partir d'un 40% de pasta de cacau ja tindríem xocolata. La xocolata en llet és diferent, ha de portar un 2,5% de cacau sec desgraçat i un mínim de 35% de productes del cacau. Però vull dir que són definicions legals. A la pràctica és difícil que hi hagi xocolates al mercat amb gaire menys d'un 45% de cacau. Uh-huh. No sent que siguin de llet. Llavors poden haver-n'hi d'un 32, però aquí ja normalment ningú es compra la xocolata amb llet pel percentatge de cacau que porta.
A un avís pels fabricants, hi ha oients que troben que dintre de xocolates que semblen normals hi troben fruits secs. Avellana, es poso per cas, el fill d'una senyora n'és al·lèrgic i té problemes per trobar xocolates normals sense fruits secs. Però vaja, aquesta és una història pel mercat que queda transmesa per la ràdio. Hem d'acabar. Nando, la setmana que ve què?
La setmana que ve el que farem és parlarem sobre el foie, sobre el fetge de l'ana, que anirem a veure una producció de fetges i us explicaré com fer una bona terrina de foie i un bon fetge per poder fer amanida, fer-la a la paella, quina diferència hi ha, com arribem al bon procés. Bueno, us explicarem tot sobre el fetge.
Excel·lent, gràcies, Nando. Una abraçada.
Gràcies.
Nando Jovany, bon dia. Jaume Sol David, el director tècnic de Xocovic, gràcies també per haver-nos obert les portes de la seva fàbrica. Bon dia.
Així, bon dia.
Doctora Castells, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Una pausa i alguna pregunta més.